Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de l'arribada del Papa a Barcelona, arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la Catedral de Barcelona, on serà rebut també per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella, i el pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà també la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda també hi ha l'acte més multitudinari, amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A les 8 on farà una pregària. Demà anirà a la presó de Brians, també a Montserrat i també a la Sagrada Família, on de fet es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Una visita que afectarà molt en la mobilitat, amb afectacions en carrers de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, amb restriccions d'estacionament i també talls, i a Montserrat, on l'accés al recinte quedarà limitat també a les persones que disposin d'una reserva prèvia o bé acreditació. També hi ha una quarantena de línies d'autobús i 4 de metro que tindran alteracions per la visita del pontífex. Pel que fa al dispositiu organitzat, un total de 197 voluntaris de protecció civil s'encarregaran d'informar i orientar la ciutadania, mentre que també s'han desplegat 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat. Una visita que tindrà també un gran impacte econòmic immediat al país. Ho ha explicat avui a la xarxa la Txelo Morillo, que és vicedegana d'AE Business School i també autora del llibre Marca Barcelona.
Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació, i aquí doncs tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria, que fa que hi ha una incidència molt directa a l'economia en aquest moment, no?
I en aquest sentit, diverses associacions laiques i atees han impulsat la campanya Jo no t'espero per mostrar el seu rebuig a la visita. Han convocat una manifestació avui a les 7 a Barcelona. I també nova jornada de vaga dels docents avui, que coincideix precisament amb l'inici de l'ESPAU i també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Una vaga que ha comptat ja seguiment d'un 3,5% dels docents, amb un 33,6% dels centres informats. De fet, a aquesta hora està previst que arrenqui una manifestació des de Plaça Espanya, que ha de culminar també al Parlament. I els bombers han donat per controlar l'incendi de l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, que crema des d'ahir a la nit a la ciutat. En aquests moments els bombers treballen en l'incendi amb una trentena de dotacions.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala. Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordava amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura.
i opinió, un setmanari de la temporada amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies al proper, un setmanari de la temporada amb tu.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Què tal, com estan? Benvinguts, són les 11 en 5 minuts. Mira, en 6 minuts ara, en 6 minuts i ho deixem en aquí i comencem aquesta programació matinal d'avui dimarts, dimarts 9 d'aquest mes de juny. I la programació és la següent.
La programació matinal el dimarts a Ràdio L'Escala. De 11 a 12, el programa Ui Avui amb Joan Brugués. De 12 a 1, el magazín, el més calent a l'Aigüera, amb Ona Vilà. A la 1, l'informatiu amb l'Ali Giner. A continuació, la tertúlia política La Plaça, conduïda per l'Ali Giner, on hi pots participar a través del 972 77 10 00, per trucada o per WhatsApp. Entreteniment, notícies i esports, la fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Doncs aquesta és la fórmula del matí d'avui, dia 9 de juny, i esclar, el dia 9 de juny aquí en aquest calendari me surten de color blau. Color blau vol dir que són festes de comunitats, i avui ens marca que és el dia de la Rioja i el dia de Múrcia. Doncs aquestes dues comunitats, que normalment algunes comunitats, altres és diferent, com aquí que tenim la festa de l'11 de setembre. Altres llocs celebren el dia de la comunitat, si no és històric, si no és una data històrica, és com es va aprovar el seu estatut d'autonomia. I crec que tant la Rioja que van por ahí, van per aquí. Vinga, doncs dit tot això, anem a començar i ho fem amb aquests punts del dia, amb el temps, els sants, els aniversaris, recordar qui ens va deixar, al quiosc, que avui és el dia que ve més ple de la setmana, i per acabar amb la frase de les cosetes. I ens hi posem amb l'assumpte del temps, perquè bé, és això que, com que ens té tan desconcertats aquest mes de maig, amb el temps, que cada dia és un misteri, a diferència d'altres èpoques que es repeteix diversos dies, no hi ha canvis, diversos dies es repeteix el mateix, ara estem aquí, que sabem si la calor fluixa, si la calor puja, què tindrem. En principi anem a una de les estacions meteorològiques, avui ens anem cap a la zona nord i anem a callar la primera que tenim com entrem al municipi, que és la de Santa Margarita, que ens marca una temperatura de 23 graus en 7, amb una humitat del 59% i una mínima que s'ha enregistrat de 18 graus i mig. La resta del territori estem en 24... tenim 24, 25... 23, 24, 25 i 26. Així estan repartides les estacions, les temperatures dels diferents llocs, dels diferents barris del municipi on tenim instal·lades aquestes estacions, i que intentem doncs cada dia anar amb una de diferent. Avui, a la de més al nord, com és la de Santa Margarita, ben bé allà a l'entrada, el que ho coneixem per la rotonda d'Empúries. I la previsió: venen diades marcades per tramuntaneta i més núvols, calor molt moderada. Avui entre 23 i 25 les màximes i entre 17 i 19 les mínimes, amb un cel variable tot el dia, de matinat i matí en núvols de prims i a partir en núvols alts i prims, més ben dit, i a partir de migdia i tarda en nuvolades, ja que pel vespre el cel quedarà força tapat. El vent tramuntaneta força 2-3, que és el que començat el dia, aquesta matinada i matí, i ara al migdia i tarda girarà a gregal de força 2-4. A la nit tornarà a entrar tramuntaneta. I demà, com es presenta el dia, amb 23 i 25 graus de temperatura, igual que avui, i les mínimes que pujaran un xic més, 19 i 21 graus. Una jornada amb més núvols, un cel variable gran part de la jornada, amb núvols baixos que alguna estona del dia es poden esqueixar i deixar passar el sol, ambient molt agradable, en temperatura a l'alça de nit i matinada. El vent tramuntanet de tot el dia de força 3-4, a migdia poden tenir fins i tot alguna estona de calma i el vespre i nit es reforçarà. Doncs vinga, tramuntaneta avui, tramuntaneta demà. Veurem després com va avançant. I la temperatura de l'aigua del mar, que ahir ja els informàvem, que havia baixat i continua igual, amb aquests 19 graus en 5. I després del temps, és el moment que ens posem a saber qui hem de felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, i recordar qui ens va deixar. Vinga, dia 9, que es diu que quart minvant a les 12 a Peixos, i un temps sec. Avui dimarts, en el desè temps ordinari, Sant Efrem, Sant Primo, Sant Felicià i Santa Pelàgia. Sants que, bueno, no són gaire... vull dir que són noms que no sé si en trobaríem algun. Potser sí, a vegades jo sempre hi penso. Hi haurà algú que actualment sí que per ser sant es havia de dir, però no sé si ara algun dia hi ha algú, trobaríem algun Efrem, un Primo, bueno, Felicià, poder sí. I Pelàgia, vés a saber, no? Si n'hi ha alguna. Però vinga, felicitem els que avui celebren amb ells, amb elles i amb ells que celebren, amb ella i amb ells que celebren el seu sant, i se'l felicitem amb elles i amb ells que celebren el seu aniversari. Nascuts un 9 de juny, moltes felicitats i desitgem que passeu un molt bon dia. Com també la Sílvia Comas, la cantant Sílvia Comas, que fa 61 anys, que l'hem pogut veure alguna edició del Festival Port del Blau, i l'actor Michael J. Fox, que en fa 65. Michael J. Fox ha afectat últimament per l'enfermetat de Parkinson, que cada vegada el va deteriorant més. Les poques aparicions que li han vist fer, vull dir, últimament, quasi, que no es podia ni aguantar dret, via de d'estar algú dels que estés amb ell o inclús amb cadira de rodes. Malauradament, doncs, una enfermedad molt forta que és la que pateix aquest gran actor com és Michael J. Fox, i que encara, tot i el Parkinson, encara ha fet algunes aparicions esporàdiques, però alguna que altra cosa ha fet dins el món del satèr del cinema. I qui ens va deixar? Avui recordem la figura de Pau Donés Sirena, que va néixer a Barcelona un 11 d'octubre de 1966 i va morir a, aviam si ho diré bé, Bagergue, a Lleida, un 9 de juny de l'any 2020, a l'edat de 53 anys. Va ser un cantant, guitarrista i compositor. Donés és en recordar per haver estat el vocalista del grup de musical Jarabe de Palo, i que ens ha deixat tant i tan bones composicions, començant per La Flaca i Eso que tú me das, que va ser, crec, si no vaig errat, una de les seves últimes composicions. Vinga, doncs avui recordant la figura de Pau Donés, que un càncer de colon se'l va endur. I anem ara a aixecar la persiana. La persiana per saber, doncs, què ens depara avui la premsa gironina. Vinga, comencem. Diari de Girona, que ens diu que més de 4.000 estudiants gironins comencen les PAU. Abans, la CELE, la famosa CELE, tot i que m'estava allò, t'informes i he vist, Països que no fan les proves d'accés a la universitat, doncs hi ha França, hi ha Itàlia, hi ha Bèlgica, Argentina i els Estats Units. Aquests països no hi ha aquestes proves d'accés. Sí que hi ha altres sistemes, concretament a França fan un examen final dels estudiants de batxiller, potser vindria a ser com això. I després hi ha altres països que la universitat pública és oberta a tothom, però depèn de quines determinades carreres, com per exemple podria ser la medicina, sí que s'ha de fer un examen per això, perquè és una carrera amb molta demanda i no hi ha places per tothom. Vinga, doncs, com es deia, la selectivitat marcada per la vaga docent i la visita del Papa a Catalunya. Les proves s'allarguen fins dijous i enguany incorporen controls aleatoris amb detectors de possibles dispositius electrònics, perquè avui dia la gent se'ls pensa totes a l'hora de fer aquests exàmens i hi han posat allò que en diuen mans a l'obra. I la fotografia de portada, doncs aquí veiem un operari que doncs, retalla, un operari retallant una peça metàl·lica amb un petit disquet, diu: la indústria gironina de l'autobús busca reconvertir-se. Doncs això és el que ens parla la fotografia de portada. També es fa el diari referència de la visita del Papa, com també en portada es fa referència doncs de Lleó XIV. Veiem una imatge de Lleó XIV amb un fons de Montserrat. Lleó XIV inicia el seu viatge a Catalunya, la visita del Papa carregada de simbolisme pendent de l'ús que faci del català. Doncs l'arcabisbe de Tarragona diu que l'anada a Montserrat del Papa és molt significativa. Doncs vinga, aquí el Papa, doncs, que també fa altres visitar altres llocs, com hem pogut escoltar en el butlletí informatiu, era doncs, a Montjuïc. No sé si en allà algun dirigent, tal com va fer com en el Bernabéu, el president del Madrid, Florentino Pérez, li va regalar una samarreta del Madrid. No sé si ho farà algun dirigent del Barça. Recordem que com va venir el segon, sí que li van regalar una samarreta i el van fer doncs, soci d'honor. A l'apartat esportiu no hi ha cap notícia àmbit gironí, que és el que sempre tractem, però no hi ha actualitat. La notícia que parla ja la van dir ahir, la principal és el de l'Unagi, titular a l'últim test de Menorca, vol dir que del Marroc, de Menorca. Menorca encara no té selecció, de moment. Potser tot arribarà. I passem als digitals. Començant per el Gerió Digital, diu que Girona convertirà més de 10.000 places gratuïtes en zones d'aparcament de pagament. Una notícia que també no fa gaire la dèiem, que es miraven això de alguns d'aquests barris gironins de convertir aquestes zones, zones verdes. Diu, el pla preveu desplegar 8.500 zones verdes i la resta blaves i taronges en 10 anys. Doncs arribarà un moment que serà molt difícil trobar, depenent a quins llocs, un places per aparcar que no s'hagi de pagar. De fet, si vols anar, vols aparcar al centre de Girona, quasi és una tasca molt i molt difícil. Trobar un aparcament que no s'hagi de pagar. I ens anem al Girona Notícies, que en una de les notícies d'aquestes que destaca en portada, doncs que fa referència a Salt, que diu que Salt registra un preocupant augment de delictes sexuals. No, aquesta ja la van dir, aquesta ja la van dir. Vol dir que han d'anar amb una de les altres notícies que destaca, perquè a vegades no s'actualitza tot el que s'hauria d'actualitzar. I anem doncs amb una aquesta que ens diu, aquesta sí que ens diu, que els motoristes encapçalen la sinistralitat mortal a les carreteres catalanes fins al maig. Catalunya registra 52 morts a la xarxa viària interurbana, un 16,1% menys que l'any passat, però el mes de maig es converteix en el més tràgic de l'any en 19 víctimes. Doncs això és el que ens deixa el diari, el diari digital, el Girona Notícies. És el moment que ens anem amb els que són els diaris comarcals. I comencem per l'Hora Nova, que, com és habitual, sempre la fotografia, hi ha una fotografia de portada, no destaca notícia, sinó que ho fa amb una fotografia de portada que diu la història immersiva. Sant Pere de Rodes presenta un nou format per visitar el monument, i després hi veiem aquí, en una sala d'aquesta de Sant Pere de Rodes, hi veiem persones amb unes ulleres aquestes virtuals, que m'imagino tots que ho veuen totalment diferent. I el que sí, doncs, hi ha fotografia i notícies, doncs és a l'Empordà. L'Empordà, aquí tenim aquí els dos gegants, i diu que tifes i gegants per Corpus a Figueres. La tradició omple els carrers de l'entorn de l'església de Sant Pere. Doncs aquests gegants estan ben bé a l'entrada d'aquesta església, de l'església de Sant Pere, que ben bé està en aquesta església, doncs, que està a tocar en el Museu Dalí. Doncs aquesta, doncs, és la notícia que destaca en portada el que és el, aquest diari, el, aquest setmanari, més ben dit, l'Empordà. I bé, doncs vinga, ja hem fet el repàs d'aquests diaris, tant àmbit de gironí com digitals, i també els setmanaris comarcals, i és el moment que obrim l'ampolla musical. No, abans de l'ampolla musical tenim les cosetes. Vinga, i a les cosetes avui ens ve amb frase que diu l'important no és deixar de fer preguntes. La curiositat té la seva pròpia raó d'existir. L'important no és deixar de fer preguntes perquè la curiositat té la seva pròpia raó d'existir. Això ho va dir Albert Einstein, que en va viure entre el 1876 i 1955. Va ser un físic teòric alemany i, doncs, autor de la teoria de la relativitat. Einstein creia que el secret del coneixement i del creixement personal no és saber-ho tot, sinó mantenir sempre una ment oberta, continuar fent-se preguntes com fan els nens, ens ha de mantenir vius, desperts, i que ens ha de començar a descobrir coses noves cada dia. Per això és molt important no deixar de fer preguntes. Vinga, i ara sí que és el moment d'obrir l'ampolla musical. I l'ampolla musical per servir el primer glob de la cançó del dia. Vinga, i avui recordarem la figura que ens va deixar de Pau Donés, amb Jarabe de Palo, juntament amb l'Orquestra Filarmònica de Costa Rica, amb aquest tema que porta per títol Me gusta como eres.
Una barca de papel, cuando se moja se hunde. Una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve y al viento no obedece. Me gusta como eres, como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio, como un agujero en el cielo por donde se van los sueños. Como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía al momento. Me gusta como eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta como eres, como una ventana que al cerrar deja correr el aire. Una niña, una madre, una mujer.
Thank you.
moja la tierra seca, como la manta que me protege cuando el invierno llega, como la vela que se prende y me rescata de la oscuridad. Me gusta como eres, como la calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar, como ese bar en la carretera en el que me paro a descansar, como la península sin bandera en la que me siento libre. Me gusta como eres, como una herida en el corazón que no me duele. Me gusta como eres, como una ventana que al cerrar deja correr el aire. Papel, cuando se moja se hunde, como una manzana que al morder la cabeza me confunde, como una veleta que se mueve.
És Pau Donés amb Jarabe de Palo, amb la cançó avui del dia que hem pogut recordar aquest cantant dels que malauradament ens deixava tal dia com avui de l'any 2020. Vinga, i anem ja a les efemèrides. Anem a aquell moment que ens agrada saber què passava ara fa 5 hores en el món mundial i quin dia celebrem avui. I comencem. Ara fa 5 anys que ens diu la vacunació massiva, l'arribada de l'estiu i el seguiment de la normativa del Procicat pot facilitar l'obertura del bar del casal del jubilat ben aviat. Ara mateix s'hi fan tasques de neteja, del bar que ens havia dit, inclús es havia arribat, ho havia escoltat, a dir que hi havia la idea d'aquest bar que es volia treure i posar-hi algunes màquines, així és de, ara dos que hi ha aquestes màquines, hi ha màquines que fan de tot, màquines que fan cafè, màquines de refresc i hi ha hasta màquines que hi ha coses de menjar. Doncs per això, per aquest problema que hi ha hagut, això és inclús una idea que es havia pensat, però mira, per sort no va arribar a bon port. Però vinga, escoltem com en parlava l'informatiu d'aquest fet de l'obertura del casal del jubilat.
Una brigada de neteja està treballant al bar del casal del jubilat, cosa que fa pensar que podria obrir en breu. La majoria dels socis del casal ja estan vacunats i l'estiu és a tocar i les portes i finestres es podrien deixar obertes generant corrent d'aire. Tot això, afegit al compliment del que marqui el Procicat, agilitza la possible obertura del bar. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
El que tenim ganes és que el llarg dels jubilats comenci a funcionar amb normalitat. Aquests dies, aquestes setmanes, doncs ja han començat a fer activitats aquí al pati, de gimnàs, però tots estan, vaja, diria que tots pràcticament estan vacunats, la situació millora, arriba l'estiu, podem obrir, podem ventilar, i ens agradaria molt que aquest espai tornés a tenir un ús, aquest espai de cafeteria. Per tant, amb aquesta idea, doncs, la regidoria, la Ramona, doncs, ha començat a activar una neteja a fons de tot aquest espai, de la cuina principalment, perquè ha estat un any, més d'un any, quasi un any i mig tancada, i per tant aquest tipus d'instal·lacions necessiten, doncs, que l'higiene sigui màxima, i més en una situació doncs encara de pandèmia com l'actual. Per tant, no volem assumir cap risc i volem fer una neteja a fons, llançar allò que no està del tot en bones condicions, reparar el que calgui i substituir també, si hi ha algun element que s'ha de substituir, per fer una activitat doncs el més normal possible ben aviat. Veurem quan podrà ser.
Bé, si estaven les coses, el casal de jubilat que es començava a preparar per la seva reobertura. Això passava ara fa 5 anys. Ara en fa 10 A Cala Montgó s'ha construït la primera casa finançada íntegrament pel sistema de crowdfunding. Els inversors han tret un rendiment de més del 12% en tan sols 6 mesos. Escoltem un fragment que ens en parlava.
L'empresa Investlar ja ha instal·lat a l'Escala la primera casa d'obra nova de tot l'estat finançada completament mitjançant crowdfunding immobiliari. Els inversors que han finançat la construcció d'aquest habitatge, que ja s'ha venut al client final per 260.000 euros, han aconseguit una rendibilitat del 12,5% en només 6 mesos. Amb aquest sistema, per a cada projecte, l'empresa crea una societat de responsabilitat limitada i publica el seu projecte a la seva web per aconseguir els inversors. Una vegada trobats aquests diners, per fer l'operació, es fa una ampliació de capital d'aquesta societat. Cada inversor rep una participació social per a cada euro que ha invertit.
Fins ara, amb una operació immobiliària que es creava una societat per comprar un pis, llogar-lo o vendre'l, doncs hi havia 3, 4, 5, 6, 7 socis, perquè humanament era inviable la coordinació de grans grups de gent. Investlar no inventa res a nivell de model de negoci. Investlar el que fa és coordinar grups de socis molt més elevats, que seria completament impensable en el mercat tradicional. Et pots trobar ara de formar part d'una societat que té un actiu immobiliari i tenir 150 socis.
Amb aquest model de negoci es facilita la inversió a qualsevol persona que ho desitgi.
Investlar el que fa és fer accessible al mercat immobiliari a qualsevol tipus d'inversors. A través de la nostra pàgina web, qualsevol persona pot entrar, registrar-se i invertir en productes immobiliaris a partir de 100 euros. A partir d'aquí, té dos tipus d'opcions. Les operacions que són de venda, que és una compra, reforma i venda en un període de 12 mesos.
Bé, doncs així ens ho explicaven els d'aquesta empresa que van fer construir aquesta primera casa a Cala Montgó amb el sistema de crowdfunding. Vinga, i anem a més cosetes, més coses, les efemèrides en el món mundial. Què passava? Una cosa que ara ja passarà, d'aquí no res. És la inauguració de la Copa del Món de Futbol l'any 2006, un 9 de juny, a Alemanya s'iniciava la 18a Copa Mundial de Futbol. Per segona vegada consecutiva, Alemanya doncs, era el país, ara ja amb el país reunificat. L'altra vegada doncs, va ser la República Federal Alemanya doncs, que organitzava la Copa del Món, una Copa del Món que guanyava Itàlia, l'últim Mundial que ha guanyat Itàlia, l'any 2006. D'aquí res, doncs, des del tret de sortida de la Copa del món organitzada per tres països, Canadà, Estats Units i Mèxic, i doncs bé, s'haurà de veure doncs, qui serà l'equip que aconseguirà. De fet, es donarà la circumstància doncs, que no sé si un dels tres equips es pot donar la circumstància que no sigui cap dels tres equips que guanyi el Mundial, perquè bé, tampoc és que siguin seleccions molt, molt potents. Potser la més d'aquests tres països, podríem dir que la més potenta seria la de Mèxic. Vinga, anem al dia d'avui, perquè avui dia hi ha notícia amb el Dia Internacional d'avui, perquè és el Dia Internacional dels Arxius. El dia 9 de juny és el Dia Internacional dels Arxius. Aquesta iniciativa va ser impulsada l'any 1948 pel Consell Internacional d'Arxius sota el auspici de la UNESCO i se celebra arreu dels mons. I els arxius arreu del món. Del mons, no. Dels mons. De moment n'hi ha un món, no sé si n'hi ha algun altre, però deixem-ho amunt. Els arxius catalans se sumen a aquesta iniciativa a la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació d'activitats per tots els públics. I la notícia és que aquest any l'Arxiu Històric de l'Escala, per commemorar els 30 anys del triumvirat, hi penjarà el portal d'imatges a les 3w.lescala.cat/fotoweb més d'un centenar d'imatges, moltes de les quals han estat cedides per la gent del poble per poder portar a terme l'exposició 30 anys del triumvirat de l'Escala, que va tenir lloc del 8 al 30 de maig. El folí de l'Escala, l'exposició que implica l'evolució del triumvirat des dels seus inicis de l'any 1996 mitjançant fotografies, cartells, objectes i vestuaris. La fira grecoromana del triumvirat mediterrani durant tots aquests anys ha permès reviure aquesta riquesa cultural de l'antigua Empúries. Doncs vinga, aquestes fotografies que es varen veure exposades del 8 al 30 de maig al Folí de la Sal, ara es podran veure, perquè no l'hagi pogut, en aquesta adreça web, arxiu.lescala.cat/fotoweb. I després d'aquestes efemèrides, és el moment que ja posem bé el retrovisor. Vinga, ja és el moment, amb l'alegria o no, que anem a saludar en Paco Torres. Paco, bon dia, benvingut un dimarts més per fins a aquesta vista enrere amb el retrovisor.
Doncs bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb l'alegria de sempre.
Vinga, doncs amb l'alegria de sempre,
que ens caracteritza.
Característica, anem doncs a desgranar aquest any que encara hi som.
Doncs Ràdio L'Escala, mes d'abril de 1998. L'informatiu.
L'informatiu.
Vinga, sintonia i anem per notícies que es parlava a l'informatiu d'aquesta casa.
Doncs el dia 1, dimecres, el ple del divendres, adjudica les obres de la urbanització del sector de les Terroges a l'empresa constructora Coll Societat Anònima.
Empresa del Bons. Del Bons.
Va ser un dels punts principals del ple ordinari de l'Ajuntament, un gran projecte, amb un pressupost total d'una mica més de 471 milions de pessetes, 2.830.767 euros. L'adjudicació va comptar amb tots els membres del ple, amb la única discrepància del punt que es referia als recursos presentats pels veïns afectats. La que més s'hi va oposar va ser Rosana Nugue, que considera una injustícia la decisió presentada. Dia 6, dilluns, milers de visitants van passar per l'estand de promoció de la vida de l'Escala a la Fira Mercat del Ram de Vic. Parlant de lo mateix, el dia 8, dimecres, l'ús il·legal del nom d'anxova de l'Escala indigna els anxovers de l'eliminació de qualitat que prenen accions legals. La indignació va esclatar el cap de setmana passat durant la Fira Mercat de Vic, a pocs metres de distància de l'estand promocional de l'Escala, on eren representats els anxovers de l'eliminació de qualitat, hi havia un estand d'una empresa de Premià de Mar que venien anxoves amb el nom Artesans de l'Escala Societat Limitada, intentant aprofitar-se de l'atracció del nom en el mercat per introduir els seus productes. L'alcalde, Josep Maria Guinart, el dissabte interposa personalment la denúncia. A la feira, els Mossos d'Esquadra es varen limitar a requisar un dels pots de l'empresa infractora, mentre que l'empresari continuava venent-los durant tots els dies que va durar el certamen.
Bueno, posava artesans de l'Escala, no sé si dels pots hi posaven joves de l'Escala.
Bueno, es van aprofitar i és tot res legal.
Bueno, és legal no posar-hi el nom anxova, però esclar, si tu fas un pot d'anxoves i poses artesans de l'Escala, l'hi pots posar. El que n'hi pots posar és anxoves de l'Escala perquè això està registrat. Però si tu vens anxoves que només hi posi artesans de l'Escala, això no hi ha cap problema. M'imagino que en el pot hi devia dir la paraula anxoves de l'Escala perquè hi hagués la denúncia.
Per això.
Suposo que devia anar per aquí.
Per aquí, sí. Dia 14, dimarts, l'ocupació turística d'aquesta Setmana Santa ha rondat el 90%. Fons de l'Oficina d'Informació i Turisme han informat que la meteorologia adversa ha espantat els turistes i que la mitjana d'ocupació de diferents establiments turístics de la vila ha estat pels vols del 90%. Dia 15, dimecres, en els propers anys, Correus tindrà una nova oficina de l'Escala. El director general de l'entitat ha anunciat que l'Escala està inclosa dins del pla estratègic de modernització
d'oficines
previst pels propers any.
No va pas tardar gaire, estem parlant del 98. L'oficina es va obrir el 15 de juliol del 1999.
L'any següent.
I saps qui era el director general de Correus?
No sé.
Un polític molt conegut, que ara actualment és el cap de l'oposició al Parlament espanyol.
Parlament espanyol? Ara sí que...
En Núñez Feijó.
En Núñez Feijó era...
En Núñez Feijó, cap de l'oposició del PP, era el jefe de Correus. Com es va inaugurar era el general, eh?
Vull dir, es va inaugurar aquí baix?
No. Inaugurar un tià allà...
Del
restaurant xino.
Sí.
Que ara, en vez que hi ha una perruqueria,
sí.
I després hi havia al costat hi havia un bar que es deia Quatre Vents, perquè és la zona del Quatre Vents, allà.
I havia Correus.
Sí, allò era de lloguer. Al costat abans hi havia hagut les oficines de la FECSA,
sí.
L'ENA.
Sí, això sé que me'n recordo.
Doncs al principi Correus havia d'anar allà, però no se va entendre amb el propietari. I eren dos germans, els germans Perals, i l'altre germà sí que li va semblar bé, doncs, que Correus llogar-los-hi el local. I finalment després Correus va comprar el que estan actualment ara, que és ben bé allà al bar on estaves,
sí,
tu, el que tenies tu, enfrente.
Jo vaig veure com feien la construcció
d'aquelles obres que s'havia de traslladar, van tardar un xic més del compte de traslladar, si ara avui dia és la seu.
És allà, que és un bon puesto.
És un puesto. Bueno, cada vegada es va posant més lluny.
Bueno, penso que ja no dirà més lluny.
No, ara ja no. Bueno, perquè ara... jo que recordo, la primera oficina de Correus era el carrer de Gràcia.
Sí, tinc
vingut
al
cinema.
Tantes vegades que havia anat allà a buscar les cartes.
Jo, el primer record que tinc, suposo que també havia variat abans.
Sí,
la gent més t'explicaria d'on havia sigut. Mm. Clar, d'allà ja va passar aquí. Aquí on té l'oficina de turisme, que és on hi vaig entrar a treballar jo, i després allà, aquests dos llocs, que quasi són un al costat de l'altre.
Sí, sí.
Doncs Núñez Feijó era el president general de Correus, i va ser el que li va tocar, no va inaugurar ell, no va venir a l'inauguració, però el que va fer la concessió, el que havia de firmar, doncs, perquè es fes la concessió d'aquesta nova oficina.
Va haver una oficina al costat de cap a casa teu.
Bueno, sí, més avall.
Sí.
Sí, perquè hi havia, jo recordo, ara no, perquè la casa ja es va fer nova.
I llavors una altra que...
Que hi posava, hi havia una bústia grossa allà i que hi posava Correus, perquè havien sigut carters. Sí.
Llavors una altra, on hi havia la Caixa de Catalunya darrere, en aquell temps, te'n parlo.
Jo me'n recordo allò on hi havia la Caixa de Catalunya, que hi havia telèfonos.
Ah, això mateix.
Hi havia telèfonos.
Doncs no, darrere hi havia...
No tinc el record, veus? D'allà d'haver-hi telèfonos i d'anar a la gent que no tenien telèfonos, d'allà a trucar, sí.
Ui.
Això me'n recordo, d'això de telèfonos, que després es va traslladar aquí a l'Ave Maria.
A l'Ave Maria, sí.
A l'Ave Maria,
sí.
A la part d'allà on hi ara a tocar la farmàcia, allà havia, que només funcionava en mesos d'estiu. I que la gent s'estranyava, la gent estrangera, perquè hi ha països que els correus i els telèfons anaven junts. I sobretot els francesos, com venien, aquí demanaven per telèfons. I els havies de dir, no, recte avall. I quedaven suspesos, que així. I coses que passaven. I ara, bueno, ja Correus no és el que era, i això del telèfons tampoc és el que era, perquè ja han desaparegut.
Sí, ara ja està.
Mm-hmm. Vinga.
Bueno, seguim. El mateix dia, en el programa de Ràdio L'Escala, el dia 15, que era un dimecres,
mm-hmm.
En el programa de Ràdio L'Escala en línia directa, Josep Maria Guinà creu que la cruïlla de la plaça dels col·legis pot regular de forma mixta entre la rotonda i els semàfors. Va exposar durant el cap de setmana santa, es varen tornar a connectar el semàfor perquè la rotonda engolia tot el trànsit, intuint la possibilitat d'establir un sistema mixte de regulació.
Ara no hi ha res.
No, dius, ara...
Hi ha més cotxes, hi ha més trànsit, no hi ha res i no hi ha hagut mai cap problema en allà. D'allò és que té dificultat, però ja ho tenen ben pamat a l'hora dels autocars girar,
no, sí.
Que ja ho saben com han de fer-ho. però no és pas que allò que te faci que hi hagi unes grans retencions.
No, res, doncs, clar.
I no, i no hi ha cap semàfor, eh? Ni els semàfors no, que estan...
Bé. Sí, ara està més bé ara que abans...
Sí. I això que va portar polèmica, ja n'hem parlat, aquí la polèmica que va portar, com es va decidir fer aquesta rotonda.
Dia 20, dilluns, aquesta setmana s'inicia els treballs de neteja dels terrenys del parc i del casc antic, el Roser, en els terrenys on és previst que aquest proper estiu hi hagi un enfocionament el parc de l'entrada de servei sigui a partir del 15 de juny. Dia 24, divendres, malgrat el mal temps del matí, al llarg de tot el dia, de tota la jornada, va haver-hi bona participació a la jornada de Sant Jordi. Tots els llibreters participants de la Diada de Sant Jordi han coincidit en valorar positivament els resultats de la jornada, amb una gran afluència, especialment a les hores de migdia i de la tarda. Ara escoltarem unes quantes cançons d'aquell any 1998. Txellana Salomé. Si passes uns quants segons...
Oh, no, és la tentació que me vuelve loco y me desespera.
Doncs seguim, Ricky Martin, La copa de vino.
Era la copa de vino, és la copa de la vida, que era la cançó oficial del Mundial de França de l'any 1998.
Bueno, perdó, demano perdó.
No, no fa falta. Vull dir, pot
I ara, Jarabe de Palo, Depende.
El blanco sea blanco, que el negro sea negro, y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende.
Bé, Pau Donés, avui protagonista per dues vegades. Ara hem escoltat aquest Depende. Abans també hem escoltat un altre tema, perquè avui han recordat la figura de Pau Donés, que fa 6 anys que ens va deixar a causa del càncer de còlon que patia i el anava degradant. Molt bé, doncs vinga. Continuem.
Bueno, ara seguim amb la ràdio a Catalunya. Avui parlarem de FEM Girona 92.7 FM. Explicarem una mica la història d'aquesta emissora. Després del tancament de Com Ràdio, la xarxa, fins al juliol del 2014, va mantenir una programació en una mitjana i algunes de FM. Una d'elles a Girona. Quan aquell projecte acaba, el dia 5 de setembre del 2014, va començar FEM Girona, l'emissora municipal de Girona associada a la xarxa de comunicació local. Aquella ràdio va tancar el dia 10 de juny del 2018, una vegada que va acabar el contracte amb la productora Girona Ràdio. La nova etapa de l'emissora municipal de Girona es va inaugurar el 26 de novembre del 2019, amb el nom de Girona FM.
No va haver-hi un acord d'entesa amb la productora, amb l'Ajuntament de Girona, perquè ells consideraven que per portar l'emissora era un preu, l'ajuntament en donava menys i van dir, nosaltres amb aquest preu no ens veiem en cor de fer-ho, i per això van decidir doncs, tancar. Julià Bernabé, que era el director que estava al davant amb l'Edu Cid, que eren els que tenien la productora, doncs van decidir que no, que no, que amb els cèntims que donava l'Ajuntament no, no, ells no feien prou. I després va sortir una altra empresa, que és la que actualment hi ha ara amb Girona FM, que el seu local està... Bueno, és molt complicat de trobar. L'altre, com que era la Rambla, no hi havia cap problema.
L'altre era la Rambla, i era fàcil, perquè passaves per allà davant.
Sí, 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 ho
veia. Inclús hi havia una botiga d'esports a baix, i mira, hi estaven a dalt. Jo mai havia entrat.
Sí, jo sí, vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi i veure les instal·lacions. El Julià me'ls va ensenyar.
Bueno, escoltarem unes falques de Fem Girona, l'indicatiu de l'emissora.
FM Girona, 92.7 FM, la teva ràdio de proximitat.
Molt curteta, com té que ser.
Sí.
La següent de falca, la principal de la Rambla. Que tot...
És dissabte i novament és l'hora de la sardana i la cobla a Fem Girona 92.7 a la xarxa de comunicació local.
Aquest espai, aquell dia, van fer 60 anys de la Bixaixo amb l'historiador Jordi Gallego.
La Montserrat Joventeny, que era la que conduïa aquest programa de sardanes, que ara el continua fent a l'altra emissora, Girona FM.
Després, un altre programa, La taverna de la Rambla. Una entrevista amb Luis de l'Olmo.
A la taverna de la Rambla, tant s'hi menja com s'hi canta. A la taverna de la Rambla, bons amics s'hi troba. Farem petar la xerrada sobre fets o collonades, de coses que coneixem o d'altres que recordem. I si t'agrada la cuina, de receptes parlarem. Però si el que vols és cantar, alguna ja en trobarem i la cantarem. A la taverna de la Rambla, tant s'hi menja com s'hi canta. A la taverna de la Rambla, ja hi tenim els convidats, ja han arribat.
Somos muy chafarderos, ¿no? Sí. Intentamos saber un poco de la persona que nos acompaña. Sí. Y una de aquellas preguntas que seguro que no te han hecho nunca es... Sí. ¿A ti qué te llevó al mundo de la radio?
No, seguro que no te lo han preguntado esto.
Nunca.
Pues un loco que se llamaba Ernesto Fernández, que lo recuerdo mientras vida, que era el director.
Doncs hem escoltat aquí la veu de l'Edu Cid i cantant dels enyorat Pere Veí i Pep Rodríguez, que amb ells vaig tenir l'ocasió de compartir perquè m'havien convidat fins que l'emissora va estar en actiu a la cantada de Calella, i l'Edu Cid era el que conduïa el programa, que estem escoltat ara aquí parlant en castellà. Els que cantaven abans eren Pep Rodríguez i en Pere Veí, que amb ells fèiem els comentaris, i tot això sota la direcció d'en Julià Bernabé, que era el que feien els controls. Va passar molt bé aquelles èpoques allà a Calella Palafrugell, perquè bueno, eren dos individus que havies de riure, però bueno, cada vegada que obrien la boca.
I per últim escoltarem Ara Girona.
Girona Ara, el magazín de les comarques gironines amb Eduard Cid.
Què hi ha? I aquest dilluns parlem de l'actualitat a casa nostra, però parlem també de boscos. En parlem a Boscos Singulars amb Jaume Hidalgo i en companyia del biòleg i naturalista Francesc Giró, o amb en David Saura i a l'Espai Habitatge us explicarem com millorar climàticament les vostres llars.
Doncs molt bé, això hi ha més, però hi ha part d'aquestes quatre.
Bueno, aquí a Girona FM que havia format part la Cristina Cantal, després ja va venir aquí nosaltres, i també la Montse Castanyo, que després com va plegar es va incorporar a l'Ajuntament. I doncs que havien format part totes dues, una era com més com a comercial, i la Cristina, que hi portava, feia diversos espais que els repassàvem aquí. Un era els emprenedors, una secció dels que parlàvem amb joves empresaris, i l'altra una llista d'èxits, que deia el Set Capdavanters, una llista d'èxits de cançons en català. Això eren aquests programes dels que feia, que els vàrem també passar en aquí. I d'aquí va venir que vingués a fer com una espècie de comiat, que jo la vaig convidar, com veia la Higuera, i aprofitant aquell comiat, que es havia de fer una programació matinal aquí a l'Escala, doncs ella se va incorporar fins l'any passat, que va ser l'última temporada que la van tenir aquí conduint el més calent a l'Higuera. Vinga, doncs ens queden 5 minutets.
Pues ara passem les notícies del món.
Vinga.
Del juny del 2004. La situació a l'Iraq va continuar molt violenta, amb nombrosos atemptats a Bagdad i altres ciutats que van causar centenars de morts i ferits durant aquest mes. Dia 5. Mor als 93 anys Ronald Reagan, una de les figures més influents de la Guerra Freda. Va ser president dels Estats Units des de 1981 fins a 1989. Dia 6. Reunió dels líders mundials a Normandia per commemorar el 60 aniversari del desembarcament de Normandia. Entre els dies 10 i 13 de juny es va celebrar eleccions al Parlament Europeu als 25 membres de la Unió Europea, les primeres després de la gran ampliació de la Unió Europea, que havia incorporat 10 nous països a partir del dia 1 de maig. Dia 15. Es coneixen els resultats definitius de les eleccions europees amb una participació desigual entre els diferents estats membres. Els primers varen ser el Partit Socialista amb 24 escons i també amb 24 escons el Partit Popular Europeu. Aquí el Partit Socialista va ser els 24 escons únicament del Partit Socialista, i aquí del Partit Popular Europeu va ser 23 del PP més un d'un altre partit.
Bueno, són unes eleccions que no són gaire... Si van sueltes, no, quasi no vaig dir. L'única manera que havia buscat fórmules també d'incloure-les amb altres eleccions, perquè, bueno, aprofitant que la gent ja anava a votar, doncs també que agafés la papereta per votar les eleccions europees, però eren unes eleccions que han sigut molt poc seguides, com han anat no han anat juntament amb algunes altres.
Dia 20. Els mercats internacionals segueixen amb atenció l'evolució dels preus del petroli en nivells elevats per la inestabilitat de l'Orient Mitjà. Dia 30. La Unió Europea inicia els preparatius institucionals derivats dels resultats de les eleccions europees. Entrem en els esports. Tennis. Roland Garros es va disputar entre el dia 24 de maig i fins al dia 6 de juny. El campió masculí va ser l'argentí Gastón Gaudio. La campiona femenina, la russa Anastasia Miskina. I dos femení, l'espanyola Virginia Urano i l'argentina Paula Suárez. Dic això dels dobles masculins femenins perquè va ser l'única representant espanyola que va aconseguir un títol.
Un títol.
Notícia d'Espanya. Consolidació del nou govern de Zapatero. El govern va començar a desplegar les seves primeres polítiques basades en el diàleg parlamentari i una orientació més europeista. Retirada de les tropes de l'Iraq, el govern defensava una política exterior més vinculada a l'ONU i al multilateralisme, mentre combinava el replegament militar a l'abril.
Molt bé, doncs hem de deixar-ho aquí. Estan aquí aquestes notícies, que ja els anirem continuant. I bé, Paco, és el moment de fer la benedicció, la teva benedicció papal, i posem ja el punt final.
Doncs, amics oients que esteu a casa, que esteu fent el dinar, i a l'hora de menjar, el dinar, al migdia, cap allà a la una, quan voleu, bon profit a tots, i els que aneu al restaurant també. Bon menú i bon profit. Adéu, amics. Fins la setmana que ve.
Doncs molt bé. Paco, gràcies. Fins la setmana que ve. Ara, doncs, deixarem pas a l'Ona Vilà, que ja ens arriba amb el més calent.